Lluís Miquel Pérez, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Àlex.
Estem en temps d'ampliació d'aquesta previsió del temps i de Punt de Ciència per tota aquella gent que no hagi accedit a cap de les teves intervencions anteriors, que ja han estat vàries, a les 8, a 8:45, a les 9 i ara en el butlletí de les 10. Hem de dir que avui les màximes augmentaran una forquilla d'entre 2 i 4 graus i que, en principi, ha de ser un dia amb el cel obert com a principal protagonista, no?
Així és, avui tenim un matalàs d'aire calent a tots els nivells de l'atmosfera, sobretot a partir dels 2.500, 3.000 metres, anirà entrant una llengua d'aire càlid, i això el que comporta, Àlex, és que no es puguin formar tempestes, tan senzill com això. Almenys avui no esperem que hi hagi tamborinades, de fet, de núvols en creixeran molt pocs, per tant, al ser una jornada molt assolellada, ho és a hores d'ara, ho seguirà sent el que queda de dilluns, per tant, una temporada o una diada, volia dir, de molta tranquil·litat i amb aquest sol que serà majoritari podran pujar les temperatures. Moltes hores de sol. I lligat a aquesta arribada d'aire una mica més càlid a les capes altes de l'atmosfera, doncs el que provocarà avui és una mica més de calor. I per tant, Àlex, aquesta tarda recordarem que encara som a 27 d'agost. Lògicament, a hores d'ara ja no podem tenir o no solen haver-hi les temperatures que hi ha potser a principis de mes, però vaja, déu-n'hi-do avui encara el mercuri com s'enfilarà i ho farà fins als 27 o 28 graus a l'extrem sud del país, amb caloreta per anar a la piscina.
Evidentment, però de tota manera es dic que la setmana no ha de ser sempre com avui, no?
No, aquí l'alegria dura poc. L'alegria a la casa del pobre no dura més de 2 dies i és que les previsions ens indiquen una mica més d'aire fred al llarg dels propers dies, sobretot de cara a demà al vespre, ja dimecres, sobretot, Àlex, també dijous, arribades de sols en altura, que això és preludi de l'arribada de tempestes, i per tant, a partir, sobretot, ja diem de demà a la nit, però especialment dimecres i dijous, una mica més de terrabastall. I també, a les darreries de l'estiu, és bastant habitual que així que comencin les tempestes, les temperatures comencin a baixar. Per tant, la caloreta d'avui o encara de demà ja serà substituïda per més fresqueta novament a partir de mitges de setmana.
De tota manera, encara estem en època d'estiu astronòmic. Ens ha de tardar molt que arribi la tardor meteorològica o no?
Doncs des del punt de vista meteorològic sembla, Àlex, ho hem dit mil cops, de fet aquest matí mateix, a més de 3 dies vista la previsió no ens agrada comentar-la massa perquè els mapes varien molt i en aquesta època de l'any encara varien més, ja els moments interestacionals, per tant, ja quan arriba la tardor, quan arriba la primavera, són dies en els que els models varien molt d'un moment a l'altre. Si ens hem de fer cas d'aquestes previsions, ho podem fer com si diguéssim en mode orientatiu, pujaran les temperatures a finals d'aquesta setmana, però pujaran molt la setmana vinent. Per tant, potser els primers dies de setembre vinguin amb més calor, força calor, amb algunes tempestes també, però bàsicament amb calor. I posteriorment, ja el que seria Meritxell i una mica més enllà, tornarien a baixar bastant les temperatures, però és que queden molt lluny. Per tant, el que sí que podem dir és que a mitjans d'aquesta setmana baixaran aquestes temperatures de moment.
Recordem que la tardor en aquest 2018 començarà el dia 23 de setembre de matinada, quan faltin 6 minuts per a les 4 del matí. Tardor astronòmica, astronòmica.
Sí, sí. Quan comencem pel matí amb l'Òscar, amb el Xavi, després amb tu,
ja estarem
a la tardor.
Ja estarem a la tardor. A veure, avui en dia els meteoròlegs utilitzeu eines tecnològiques de primera volada per tenir ajut per poder fer aquesta previsió del temps, satèl·lits, models, mapes, internet, tot, o sigui, moltíssimes coses. De tota manera, clar, no sempre ha estat així. I hi ha altres maneres, diguem-ne una miqueta més domèstiques, una miqueta més casolanes, una miqueta més basades en l'observació, que ens poden permetre doncs, saber quin temps ha de fer, no?
Així és, de fet, ens donen moltes pistes. Lògicament, l'observació que puguem veure servirà bastant pel lloc on estiguis fent l'observació, per tant, la vila, el municipi, la contrada, i potser no pot extrapolar-se massa terreny al teu voltant. Però en qualsevol cas, són pistes que et dona el cel, que et donen els animals, que et donen la flora, et donen les plantes, de com pot ser aquest temps futur. Normalment, Àlex, parlem que quan hi ha aquestes observacions, per exemple, les 3 que explicarem avui, ens serveixen fins a 48-72 hores de previsió, més o menys. I que aquestes previsions, la seva fiabilitat pot ser fàcilment del 70-80%. Clar, molta gent pot pensar, home, encara queda un 20%, ja, però si jo li dic aquí, em digui, home, és que un 70% no és tant. Si jo dic que demà potser té un 70% de probabilitats que et trenqui una cama, em dirà, home, no surto de casa.
Clar.
Doncs un 70 són molts, tants per cent, o és un tant per cent molt elevat, i per tant la previsió és bastant bona. I aquestes coses d'observació es feien servir fa molts anys, i sobretot doncs, des del punt de vista de pastors, de la ramaderia...
Sí, de la gent, de la gent que estava més en contacte amb la natura, no?
Ja està, la gent que no era massa de ciutat, tot al contrari, la gent que li anava la vida, fins i tot, més que la feina i tot, a l'estar observant el cel.
A veure, què són els mamatocúmulus?
Mamatocúmulus són doncs, com si fossin cúmuls de la mare, però no és així. De fet, mamma ve del... Doncs és un prefixe que el que ens està dient, el que ens està indicant és que són mamelles. De fet, les mames, per exemple, de les vaques, en aquest cas, doncs el que ens estan indicant són núvols en forma de mamella. Aquí algú pot ser un mal pensat, però la veritat és que no té, o mal pensada, vaja, però no té més història, que són uns núvols en forma globular, per tant, en forma de, doncs, com dèiem, d'aquestes mamelles, en forma arrodonida i que cauen dels núvols, que cauen del cel. Són uns núvols, Àlex, que solen estar associades a tempestes. Podem dir que les tempestes necessiten aire calent per pujar. Aquest aire calent, quan va pujant, es va refredant, i el que fa és seguir ascendint l'aire. Mentre hi hagi una xemeneia per la qual pugi l'aire, la tempesta se seguirà formant, i seguirà tenint activitat, i seguirà tenint violència. Però, en canvi, pels extrems d'aquesta tempesta, ens hem de fer una idea com que una tempesta és com un bolet, que té tota la part central del tronc i de la tija, i per aquí és on puja l'aire, i els extrems del bolet, que seria el caparró del bolet, per exemple, imaginem un cep, que seria un paradigmàtic, o un rovelló, doncs tota aquesta part més de cúpula del bolet és la part de tempesta que es diu enclusa, és la part on es comença a desfer la tempesta, i es desfà cap a tots costats. El nucli sempre té un mateix punt d'inici, i després la forma on es desfà la tempesta es va expandint cap a tot arreu, és el que es diu, el que us comento, de l'enclusa. Bé, en aquestes encluses, als extrems de les tempestes, es formen molt sovint aquests núvols en forma globular. Ens indiquen que l'aire està descendint. D'aquí té aquesta forma de penjoll, aquesta forma de boles que cauen, aquestes formes de globus que cauen. I, per tant, si ens indiquen que estan caient aquestes masses d'aire, ens estan dient que la tempesta s'està desfent. Per tant, formes de mamella dels núvols, de vegades, Àlex, molt espectaculars. Fins i tot si és a l'última hora del dia que li doni el sol de determinada manera, de determinat angle, són núvols fins i tot fantasmagòrics. Doncs bé, si molt sovint veiem, o de fet, si veiem aquests núvols, ja diem, arrodonits que cauen, molt sovint ens estan indicant que hi ha tempesta a prop, però que on estem nosaltres arribarà més esmorteïda. D'aquí aquest descens de l'aire que us deia. Quan cau l'aire, quan descendeix, les tempestes es desfan.
Molt bé, ens queda molt poqueta estona. Ens queden 4 minutets per parlar de dos temes més. A veure...
Molt bé, doncs mira, una altra. Una albada o una posta de sol, una albada o un ocàs de sol que siguin de color vermellosos. Vermellosos sense núvols. Per tant, sobretot necessitem un lloc que sigui més pla, un lloc que tingui més visibilitat.
Ui, que hem perdut la connexió, sembla, amb el nostre company, amb Lluís Miquel Pérez. Ara sí que l'hem recuperat, em sembla. A veure, hola, Lluís, sí, que havíem perdut mínimament la connexió. Sí.
Molt bé, coses del directe. Doncs el que us deia, una albada rogenca, però sense núvols, una albada o una posta de sol rogenca. Què ens està indicant, Àlex? Que a l'aire hi ha molt de polsim en suspensió. Hi ha aire del Sàhara, sobretot. I, per tant, si nosaltres veiem la posta o la sortida del sol molt vermellosa, sense núvols, ens dirà que aquell dia farà molta calor i els dies següents. Calor, sobretot, seca, perquè quan tenim molt de polsim en suspensió, és amb aire sec. Podem tenir en algun cas alguna tempesta, però seca. Per tant, d'aquella de provocar incendis, de provocar llamps, però no pas precipitació. Per tant, albades o sortides postes de sol, vaja, rogenques ens diuen que hi ha el que es diu la calitja, en castellà la calima, que això és molt típic de les Canàries, i que hi ha polsim en suspensió, que farà calor i que l'aire serà sec. I això, si es veu de nit, és quan es veu la lluna de color vermell, el que se diu la lluna de sang. La lluna de sang, molt sovint es pensava ancestralment que això portava malastrugança i no deixa de ser que hi ha aire acompanyat de polsim, i prou.
Molt bé, o sigui, és una explicació bastant més domèstica més i no tan esotèrica.
Sí, sí, i més d'entendre, perquè de vegades també les esotèriques se les expliquen i dius, m'he quedat pitjor.
I escolta, dius que la forma de les pinyes també ens dona informació.
Així és, i al nostre país en tenim moltes de pinyes, allà on hi hagi pins, doncs tenim aquestes pinyes, sigui de la varietat i espècie que sigui del pi. sobretot si són pinyes de pi pinyer, aquestes es comporten d'una forma matemàtica, quan ha de ploure i quan no. Aquestes pinyes, les que estan sobretot a l'arbre, perquè clar, quan cauen ja estan mortes, bàsicament, doncs quan estan a l'arbre, aquestes pinyes s'obren o es tanquen, en funció de la humitat que hi ha, Àlex. És com les formigues, quan comença a fer més calor i han d'aixugar el seu formiguer, surten del formiguer i ho deixen tot ben brut, perquè fan aquells vulcanets. Doncs li passa el mateix a les pinyes. Si una pinya en un arbre, en un pi, es tanca, ens dirà que la humitat està pujant. Està pujant molt, fins a saturar l'aire. I si satura, bé que es poden formar boires o bé que acaba plovent. Per tant, una pinya que nosaltres veiem que s'ha tancat, o en un jardí de casa nostra, per exemple, ens indicarà que plourà al cap de 24 hores o menys. Si la pinya es va obrint, com si fos una flor que esclati, i de vegades d'una forma molt espectacular, Àlex, ens indica tot el contrari, que venen temps més secs, més eixuts i potser amb més vent.
Ah, i que el fruit d'aquesta pinya el que fa és obrir i donar la màxima superfície a l'aire per poder captar la mínima humitat que hi hagi, no?
Així és. De fet, en el moment que hi ha molt poca humitat, s'obren totes les pinyes i els pinyons cap avall. És potser doncs el moment òptim per poder fer la collita dels pinyons, clar. Els moments que hi hagi més vent i, sobretot, més calor i més sequera a l'aire.
Ara vincularem una qüestió meteorològica amb una altra qüestió, com és la conducció en l'espai que ens ve ara mateix. Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. Fins demà.
Que vagi bé. Bon dia.